Genoll a terra.
A veure, Isaac, avui al Genoll a terra viatjarem dècades enrere per conèixer una història que oficialment comença el 1948 i s'acaba el 1994. Què passa durant aquests anys?
El que tu deies són els anys de l'apartheid a Sud-àfrica, els anys en què la segregació racial era llei i això afectava específicament en el món de l'esport el rugby, que és un dels esports reis a Sud-àfrica durant dècades i encara dia d'avui. Però anem per parts. En primer lloc, perquè estem parlant de racisme oficial, que no vol dir que abans d'aquest 1948 no n'hi hagués, ni que s'hagi acabat després del 1994. I en segon lloc parlarem de rugby perquè així aprofitem per recordar com fèieu ara amb l'Eudali i el Toni el Dan Carter, l'obertura neozelandès, un dels millors jugadors de la història. T'imagines... És complicat, fer aquest exercici, però t'imagines un Estats Units, Unió Soviètica de bàsquet, en què els americans no poguessin convocar els jugadors afroamericans?
Home, això no...
Clar, es desnaturalitza.
No, totalment.
T'imagines una Alemanya-Brasil de futbol en què els brasilers només poguessin convocar jugadors blancs?
Tampoc.
Bé, doncs en rugby, durant dècades, quan es jugava el partit més important del món, que és un Sud-Àfrica-Nova Zelanda, els neozelandesos no podien convocar els seus jugadors maoris.
Això que sentim és una jaca, eh? És aquest acte, si ho podem dir així, que fan els jugadors de Nova Zelanda, els jaques, abans d'un partit contra...
Van ser homenatge, eh? Sí.
Aquesta concretament és contra els Springboks, no?
Sí.
Contra la selecció sud-africana, on sempre hi ha hagut una rivalitat molt gran, eh? En les dues grans seleccions de l'hemisferi sud, juntament amb permís d'Austràlia.
Sí, dir que és el millor partit del món... Bé, podríem discutir-ho, però ens podríem posar bastant d'acord. Ja sabem que si mencionem el triangle apartheid, Sud-Àfrica i rugby, s'acaba normalment amb una de les grans històries de l'antiracisme al món de l'esport, amb Nelson Mandela, amb el llibre Invictus, amb la pel·lícula amb Morgan Freeman, per descomptar que aquesta és una història en majúscules. Però avui en descobrirem una altra que té lligams amb això, però que centra en uns capítols concrets. Exactament en tres, que es van viure l'any 1928, el 1949 i el 1960.
Per la música m'imagino que comencem a parlar del 1928. Què va passar aquell any?
Mira, parlarem d'aquests capítols que protagonitzen els All Blacks i els Springboks. Són tres enfrontaments, tres gires, tres sèries entre les dues seleccions més importants del món que podríem qualificar com els duels de la vergonya. El primer, aquest, 1928, quan Nova Zelanda accepta viatjar a Sud-àfrica sense cap dels seus jugadors maoris, estrelles dels All Blacks, com el mite George Nepia, també Jimmy Mill. Així us ho van demanar des de Sud-àfrica i així aquell equip dels Invencibles, com se'ls coneixia, van tolerar l'actitud racista sud-africana. El propi Nepia va mostrar la seva indignació per aquesta acceptació de l'apartheid, segons deia. Les sèries van acabar amb un empat a dos, però el primer partit el va guanyar Sud-àfrica per un humiliant 17-0.
Fem un salt en el temps. Del 1928 saltem al 1949.
Tot i que primer ens situem, ens aturem al 1940, quan la gira prevista dels All Blacks es cancel·la per la Segona Guerra Mundial. Nova Zelanda va intervenir a la Segona Guerra Mundial. Un cop superat el conflicte, es va començar a estendre el rumor que els neozelandesos tornarien a incloure maoris a la convocatòria, i davant d'aquesta possibilitat, hi ha un diari conservador sud-africà, el Die Transvaler, que en un editorial del 1946 apunta, i cito textual, literal, no s'hauria de permetre jugar a Sud-àfrica un equip així, no s'hauria d'acceptar. Els sud-africans no haurien de sacrificar els seus principis per un simple partit de rugby. Tot això davant la possibilitat que hi haguessin maoris. Bé, els ànims s'anaven escalfant. Dos anys més tard, el 1948, el govern sud-africà va imposar de forma oficial l'apartheid, una pràctica racista que, de facto, com deia, ja s'imposava des de dècades abans, i el món de l'esport el patia des de feia temps. Això era el 1948, i l'any següent, el 49, els All Blacks tornaven a Sud-àfrica per completar una nova gira. I ho van fer sense Johnny Smith, sense Vincent Bevan, ni Ben Couch, les grans estrelles maoris de l'equip. Un altre cop, blanquejant el racisme. La sèrie se la van endur als Springboks per un contundent 4-0. Dels absents en aquests partits he citat el Ben Couch, maori, que anys més tard acabaria convertint-se en ministre d'Afers Maoris del seu país.
Beyond this range, there's a great deal of discrimination against the Maori in employment,
Estarem als anys 60, dècada dels 60. Ara m'explicaràs què és això que sentim. Arribem al tercer capítol, 1960.
Sí, els temps havien canviat, hi havia més consciència social. Ja un any abans de la gira prevista per aquell 60, l'any 59, es va engegar una campanya per recollir signatures de protesta. 160.000 persones van signar contra la gira dels All Blacks i el lema No Maurice, No Tour, sense Maurice no hi ha gira, va assolir una notorietat molt important al govern neozelandès, però no va fer cas de la campanya i, de nou, va enviar un equip completament blanc a Sud-àfrica. De nou, en aquella sèrie es van guanyar els Springboks.
A partir d'aquí la història ja no es va repetir?
Hi havia d'haver un quart capítol, però la gira programada pel 1967 va ser diferent. Les protestes socials, en aquest cas, en aquesta ocasió, es van organitzar millor, van tenir més repercussió i el govern neozelandès finalment va plantar-se. Van pressionar les autoritats del món del rugby i van cancel·lar una nova gira totalment blanca prevista per aquell any. Això va provocar una certa flexibilitat per part sud-africana, que al veure que es quedaven sense rival, al veure la pressió social, van permetre que els All Blacks viatgessin amb jugadors maoris a partir del 1970. Però atenció, denominant-los blancs honoraris. És a dir, els seus ulls no eren maoris, sinó que eren blancs honoraris. O sigui que, si resumim, des del 1928 fins al 1970, les pressions racistes del govern sud-africà i l'acceptació dels neozelandesos van fer que els All Blacks deixessin a casa els seus jugadors maoris quan viatjaven a Sud-àfrica. I això només va començar a canviar amb aquesta etiqueta, dels blancs honoraris. En fi, són tres petites històries d'una relació amb molts matisos i amb episodis de més envergadura, com els incidents del 1981, una gira dels Springboks per Nova Zelanda, o la gira prohibida del 1986, això són d'altres capítols. Anys després, sí que el 2010, els governs dels dos països, tant de Sud-àfrica com de Nova Zelanda, van presentar oficialment disculpes als maoris, una mostra més de racisme i antiracisme, en aquest cas amb el partit de rugby més important del món com a protagonista. També és la història de com s'ha blanquejat el racisme durant dècades, com es fa en tants altres aspectes.
Doncs és el Genoll a Terra que avui ens porta l'Isaac Vilalta i que ens fa retrocedir en el temps, recordar, en aquest cas, casos de racisme en el món del rugby, i especialment que s'han viscut a Sud-àfrica, i amb aquest apartheid que, per fortuna, ja ha quedat enrere en el temps i en la història.
Almenys oficialment, o com a sí. Política d'estat.
Està clar. Sí. Molt bé, Isaac, gràcies. Fins la propera. Ara... Vagi bé.